L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Tinc 49 anys i sóc mare d'una nena que en té 8. Per mi aconseguir ser mare no va ser gens fàcil. Dels 30 als 40 anys, el meu marit i jo vam passar per un periple de metges, proves, anàlisis, que es van fer interminables. Hi va haver un moment de les nostres vides en què paraules com inseminació, punció, fol·licles, transferència embrionària, fi, bixi, formaven part del nostre llenguatge habitual. De la mateixa manera, sentiments com la culpa, la ràbia, la tristesa, l'enveja, el desànim, la frustració, també van formar part del nostre dia a dia. Durant 10 anys vam intentar de tot per aconseguir un embaràs. Més difícil resumir tot el que vam viure en aquella època. Un munt de metges, d'hospitals, un munt d'intents, més de 10 entre inseminacions i fecundacions in vitro, 2 avortaments... El cas és que finalment vam aconseguir l'embaràs tan desitjat. Durant l'embaràs hi havia molts dies que em pessigava per creure'm que fos de veritat, perquè tenia la sensació que allò era un somni. Realment em costava de creure que haguéssim aconseguit el que portàvem tant de temps intentant i que per nosaltres, a diferència de la majoria de parelles que teníem al nostre voltant, havia estat tan costós. Sempre he tingut la sensació que la meva filla és un miracle.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit la Gemma. Un de cada 10 naixements a l'estat espanyol ja és fruit de la reproducció assistida i la demanda d'aquests processos no para de créixer. L'edat biològica ideal perquè una dona es quedi embarassada és entre els 20 i els 30 anys, però la realitat és que cada vegada són pares i mares més tard. Quines tècniques de reproducció assistida hi ha i quin és el seu cost econòmic, físic i emocional? Avui, manual pràctic per conèixer la reproducció assistida amb
Sara López, especialista en ginecologia i obstetrícia i autora de Quiero quedarme embarazada. Gina Uller, embriòloga i psicòloga, autora de Quiero ser mamá. Júlia Bertran Lafuente, periodista i autora d'Estimada desconeguda. Liona Ivanova, il·lustradora, dissenyadora gràfica i autora del llibre Madre. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Buscar l'embaràs pot provocar un desgast físic, un desgast emocional i un desgast econòmic. Gina Uller.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar aquest manual pràctic per conèixer la reproducció assistida. La Gina Uller, embriòloga i psicòloga, va tenir la sort de veure el procés de creació d'una criatura i la va fascinar tant que hi ha dedicat la seva vida professional. És autora de Quiero ser mamá, escrit des de la doble dimensió professional i de vivència personal. La Sara López, la doctora Sara López, és llicenciada en Medicina i especialista en ginecologia i obstetrícia. I va ser estudiant el darrer curs del MIR que va descobrir la reproducció assistida i també s'hi va enamorar. I és autora, ho dèiem, de Quiero quedarme embarazada, una eina per informar, diu ella, amb claredat i empatia sobre reproducció assistida. Benvingudes a les dues. Entre el 15 i el 20% de les parelles en edat reproductiva tenen problemes d'esterilitat a l'estat espanyol. A la cua de la Unió Europea. Cada vegada són mares més grans, als 31,68 anys de mitjana a Catalunya, i d'aquí que s'ha de recórrer les tècniques de reproducció assistida que sovint s'han de pagar de la butxaca, perquè a partir dels 41 anys la Seguretat Social no les cobreix i abans només cobreix 3 intents. Sara, Gina, comencem per la doctora Sara. Una de cada 5 parelles tenen problemes d'esterilitat. Situem-nos, la diferència entre fertilitat i esterilitat, doctora.
Doncs bé, la diferència és que en l'esterilitat hi ha una parella que busca embaràs durant 12 mesos tenint relacions de forma habitual, sense protecció, i no aconsegueix l'embaràs. En canvi, en la infertilitat sí que hi ha embaràs, és a dir, aconseguim aquest embaràs, però aquest embaràs mai arriba a terme, és a dir, es produeixen avortaments de repetició.
Quines serien les causes principals d'esterilitat? Sobretot les diferències entre homes i dones. Jo m'he sorprès, perquè ho desconeixia, que el descens de la fertilitat masculina en l'última dècada ha estat dramàtica, fins un 50%, ens diu la Gina Uller en el seu llibre. Això jo no ho sabia.
Doncs sí, així és. Pensa que en el 30% dels casos l'origen és exclusivament femení i aquí incluïm malalties com l'endometriosi, l'edat materna avançada, unes trompes de Fal·lopi que estan obstruïdes, i en el 30% dels casos és un origen exclusivament masculí, és a dir, veiem que la concentració d'espermatozous és baixa, que aquesta velocitat espermàtica també és baixa, que hi ha més anormalitat en la morfologia. Hi ha un 20% dels casos en què l'origen és mixt, és a dir, hi ha component femení i component masculí, i en el 20% dels casos, quan fem les proves bàsiques en la primera visita d'esterilitat, no sabem quin és l'origen d'aquesta esterilitat, és el que en diem esterilitat d'origen desconegut.
Explica la Gina Uller al seu llibre que estudiant la reproducció assistida es va fer una anàlisi per conèixer la seva reserva ovàrica. Tenia només 31 anys i la sorpresa va ser comprovar que tenia una reserva ovàrica baixa. Atenció a les dades. Llegim el llibre Quiero ser mamá. La possibilitat de quedar-se embarassada naturalment baixa en picat amb l'edat. És del 25% per cada cicle als 25 anys. Als 30 anys baixa el 15%, als 35 anys ja baixa el 8% i amb més de 38 anys només arriba, atenció, al 3%. Sigui a l'edat que sigui, un embaràs, ens ho deien començar la Gemma, és com un miracle, no? I per tant, si la mitjana és als gairebé 32 anys, vol dir que la probabilitat és només del 15%, no? Per tant, tenim una gran contradicció entre l'edat biològica i la social. Eines que són importants a l'hora de veure això, no? Que és sorprenent, no? Falta d'autoconeixement pel que fa al cicle sexual i la reproducció, això seria una de les raons?
Sí, des del meu punt de vista, sí, som grans coneixedors de l'anticoncepció, però ens falta molt coneixement sobre fertilitat. De fet, a consulta, poques vegades les parelles saben que tenen un percentatge tan baix d'èxit de forma natural com a espècie humana que som. Llavors crea molta frustració el fet de començar a buscar l'embaràs, que en un inici es fa molta il·lusió, i a més no succeeix pensant-se que, ostres, que és segur que sí, segur que l'aconseguirem. I quan passen 4, 5, 6, 7 mesos, la frustració va creixent perquè hi ha aquest desconeixement i li sumem la contradicció entre l'edat biològica i l'edat social. En el moment biològic millor per ser mares, potser no ho estem preparades socialment i viceversa.
Sobretot saber tot allò que ho potencia o que ho perjudica, no? La fertilitat natural, no? Per exemple, a mi em va sorprendre que els tractaments per la caiguda del cabell afecten a la qualitat de l'esperma, no? Que l'abstinència ejaculatòria també en perjudica la qualitat, no? És a dir, totes aquestes coses no les sabem i pot arribar al punt en el que diem vull quedar-me embarassada i llavors alguna cosa no funciona, no?
Sí, s'ha de fer un repàs molt personalitzat, valorar què fem, què deixem de fer. Hi ha vegades que fins i tot ja no són quins hàbits bons, sinó quins hàbits dolents estem fent que afectin la nostra fertilitat. Sí que és cert que hi ha medicació per la caiguda del cabell que té una afectació directa a fertilitat, n'hi ha altres que no. Tot això s'ha de valorar amb el prescriptor. Després, els contaminants ambientals que tenim, l'estil de vida, el tipus d'alimentació, exercici, té una incidència directíssima amb la fertilitat. Ens entenem fèrtils per defecte i no té per què ser així.
I dius relacionar més orgasme femení i fertilitat. Això és així?
Ai, m'encanta. De fet, crec que falten estudis al respecte. Hi ha pocs estudis dels beneficis dels orgasmes dins del cos femení, dins de la fertilitat femenina. Comencen a haver-hi interessants relacionats amb salut mental, però no així orgasme femení i fertilitat. No obstant, si ens posem a entendre una miqueta el sòl pèlvic, la importància de l'orgasme que té, les seves conseqüències anatòmiques, musculars, de benestar, pot haver-hi una relació i en qualsevol cas no seria una relació negativa. Per tant, potenciar els orgasmes en la busca de l'embaràs pot ser una estratègia interessant.
I clar, hi ha el avui toca, no? Els dies que això ha de complicar, no? La relació, com arriba a tenir un embaràs amb aquesta cosa a sobre, no? Ens hem de quedar embarassats.
L'avui toca és molt frustrant per als dos membres de la parella. Normalment, el cicle femení, qui el controla és costuma ser la dona, que a més en la busca de l'embaràs pot arribar a ser molt agobiant al detectar si estic ovulant, no estic ovulant, si tinc el moc fèrtil, no tinc el moc fèrtil, si estic a la setmana, si no, quan va ser l'últim cop que ho vam fer. Llavors, què passa? Que la dona detecta que està ovulant o a punt d'ovular i és avui toca, vine a casa, corre o canviem de plans perquè ens toca tenir relacions. Això és un dels factors que apreta més la sexualitat i la vivència de la parella en la busca de l'embaràs de forma natural.
Explica la Gina Oller que tenir els seus ovocits congelats als 33 anys li va donar pau. A veure, què costa fer-se una prova per conèixer la reserva ovàrica? I després una altra pregunta que em feia una companya de feina és, i això de congelar-se els òvuls, això, és a dir, jo ho puc fer a partir de quina edat? Seria recomanable? No? La Seguretat Social m'ho cobrirà? Només ho cobreix en els casos de malalties? Com va tot això?
Doncs mira, la idea és, per saber la nostra reserva ovàrica, tenim dues proves. Una és l'ecografia vaginal, i en aquesta ecografia vaginal podem veure quins fol·licles antrals tenim. Els fol·licles antrals són els futurs òvuls, és a dir, a dins tenim els òvuls, i cada mes hi ha una preselecció d'aquests fol·licles, i d'aquests fol·licles hi ha un que creix, i els altres s'atresien, és a dir, els altres no evolucionen. Llavors, per ecografia podem mirar aquesta reserva ovàrica, i mitjançant una analítica podem mirar el que en diem la hormona antimuleriana, que està relacionada directament amb el número de fol·licles antrals. Jo sempre dic, quan fem aquest tipus de proves, és una foto d'aquell moment. No sabem si aquests òvuls seran fèrtils o no. Simplement podem saber quina reserva ovàrica tenim en aquell moment. Llavors, el tema de congelar òvuls. Jo sempre recomano, o acostumo a recomanar, congelar òvuls quan no tenim una intenció de maternitat a curt plaç. Si decidim que volem ser mares en menys d'un any, menys de dos, no val la pena. Però si volem posposar aquesta maternitat, doncs, perquè estem en temes de professionals o perquè no hem trobat la parella ideal per tenir fills, llavors sí que recomana congelar aquests òvuls. I la congelació dels òvuls, que en diem, és una congelació social, no és per cap malaltia. Això, a la pública, això no es contempla. A la pública es contempla quan hi ha una enfermetat al darrere, és a dir, quan tenim, per exemple, una endometriosi o quan hem de començar un tractament amb quimioteràpia per algun tipus
Llavors,
de càncer.
Llavors, què ens costaria fer aquesta prova per anar veient, posar en valor cada cosa, fer aquesta prova per saber quina és la meva reserva ovàrica i aquesta congelació, per situar-nos ja, començar?
A veure, l'analítica aquesta, doncs jo diria que potser val uns 20, entre 20 i 30 euros, més o menys. Després l'ecografia, doncs això a la consulta amb el ginecòleg, clar, aquí ja queda com inclòs dins de la visita i això. I congelar els òvuls, de mitja estem entre 2.000 i 2.500 euros, però a part hem d'afegir la medicació. La medicació, els tractaments hormonals són tractaments molt cars també, i més o menys la mitja són uns 1.000 euros.
Déu-n'hi-do. Anirem sumant, perquè volem saber què costa i què... És a dir, una vegada una dona ha d'entrar en aquesta situació, que és el que s'hi pot trobar, no? De fet, actualment la sanitat pública cobreix els tractaments de reproducció assistida només en dones o homes trans de fins a 40 anys i en cobreix un màxim de 3 intents. I les llistes d'espera són de gairebé 2 anys. Si el procés comença als 37-38 anys, com passa en la majoria de casos, moltes parelles acaben anant a clíniques privades, on aproximadament, i depèn molt de la clínica, una inseminació artificial pot costar entre 600 i 1.400 euros, correcte? Més o menys estaríem aquí.
Sí.
I una fecundació in vitro pot costar 3.000 o 5.000 euros més el preu de la medicació. No? Dius, Gina Oller, que és un procediment car.
Sí, és un procediment car, econòmicament, i també a nivell personal, de parella, per programar-ho. És un procediment que, com a programable que és, no només tenim la part més mèdica, sinó també la nostra preparació. Molt sovint anem directes a reproducció assistida o a la congelació, i val la pena aquesta inversió tan important que fem també preparar-nos nosaltres a nivell d'alimentació, a nivell físic, a totes les esferes que puguem, també perquè si el tractament va bé, que és el que volem, evidentment, després estarem embarassats i no ens podem esperar a estar gestant a cuidar-nos. Sí que és cert que quan hi ha congelació d'òvuls, després no acabarem gestant, però val la pena cuidar-nos, perquè com més ens cuidem nosaltres, millor serà la nostra vivència i millor qualitat tindran aquests gàmetes, els òvuls i els espermatozoides.
Avui a l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio, manual pràctic per conèixer la reproducció assistida.
Quan arribarà un germanet?
Explicar els orígens biològics és positiu en l'equilibri emocional del nen i en la relació amb els pares. Els secrets generen distància afectiva. Sara López.
Doncs entrem en matèria. La reproducció assistida. El 1978 va néixer el primer nadó fruit de la reproducció assistida a Manchester i el 1984 va néixer la primera nena in vitro a la Dexeus de Barcelona. Per tant, situem-nos ja aquí, dues opcions de reproducció assistida, la inseminació artificial i la fecundació in vitro. Què són i en què es diferencien, doctora?
Doncs bé, la inseminació artificial és una tècnica senzilla, és poc invasiva i l'objectiu és generar un o dos fol·licles durant el procés del cicle menstrual, anar fent aquest control de l'ovulació i quan ja tenim aquest fol·licle o parell de fol·licles preparats, és quan provoquem l'ovulació i la parella deixa una mostra de semen i aquesta mostra de semen al laboratori es capacita. Capacitar vol dir escollir els espermatozous més ràpids. Llavors, un cop tenim aquesta mostra, la col·loquem a dins de l'úter, de forma que aquests espermatozous el que han de fer és aquest trajecte del úter cap a l'ovari, fecundar amb l'òvul i tornar un altre cop a dins de l'úter en forma d'embrió. En canvi, la fecundació in vitro és una tècnica més complexa, és més invasiva, i aquí l'objectiu és aquests fol·licles entre els que dèiem que estan preseleccionats al principi del cicle menstrual, donar un tractament hormonal perquè creixin tots aquests fol·licles. Anem fent controls ecogràfics d'aquests fol·licles i quan ja estan preparats, ja estan prou grans, provoquem l'ovulació i anem a quiròfan per extreure aquests òvuls. Llavors, aquests òvuls els fecundem amb els espermatozous i al laboratori el que es fa és un control de veure com van evolucionant aquests embrions fins que es fa la transferència embrionària, que és un cop ja tenim l'òvul fecundat amb l'espermatozou, col·locar aquest embrió a dins de l'úter.
I es fa el miracle de la vida.
I tant, així és.
Ha de ser impressionant de veure en un laboratori, perquè de fet és l'endemà en el cas de la fecundació in vitro que comença tot el procés allà a funcionar. A veure, en el cas de la inseminació artificial diríem que es recomanaria per dones menors de 40 anys, no? I quina seria l'efectivitat? És a dir, en quins baràmetres ens mouríem?
Exacte. Cadascuna de les dues tècniques té els seus criteris, és a dir, per fer una inseminació necessitem que la dona tingui menys de 40 anys, que hi hagi una esterilitat de menys de 2 anys d'evolució, que tingui almenys una de les trompes permeables, les trompes de Fal·lopi, i la parella ha de tenir una mostra de semen força correcta, d'acord? Llavors,
força correcta què vol dir?
Doncs que hi hagi un mínim d'espermatozous ràpids que tinguin aquesta capacitat.
És que ho vaig veure, ara no recordo la dada, no sé quants milions.
Sí, ha d'haver un mínim de 5 milions d'espermatozous ràpids.
Imagina't. El tots allà corrent.
Exacte, sí, sí. Llavors, el que fem és, podem fer un tractament suau, un tractament hormonal per generar un parell de fol·licles, perquè hem de pensar que en condicions naturals només creix un fol·licle. El fet de posar una miqueta d'hormones ens serveix per generar un parell de fol·licles, de forma que augmentem una miqueta les probabilitats d'èxit. Llavors, anem fent aquest control i ja us dic, és una tècnica senzilla que fem a la mateixa consulta. Llavors, en quant a tasses d'èxit, el que és molt important és veure l'edat materna. És a dir, l'edat materna és la que ens marcarà quines probabilitats d'èxit tenim. De forma que amb menys de 35 anys la probabilitat és al voltant d'un 20%. Entre 35 i 40 és d'un 14% i més enllà dels 40 és molt més baixa, menys del 10%. Per això és una tècnica que es recomana en casos molt concrets, perquè la probabilitat d'èxit és molt baixeta.
La doctora recomana, a l'hora de transferir embrions, en el cas de la fecundació in vitro, transferir-ne només un, no? Hi ha el tòpic aquell que, si has fet reproducció assistida, en tindràs dos o tres.
Sí, és veritat.
Per què no?
És veritat que fa uns quants anys eren molt de transferir dos embrions, no? Perquè es tenia la teoria de que si poses dos embrions ajuda que s'implanti un embrió, però aquesta teoria està descartada. I el que passava també és que hi havia molt risc d'embaràs múltiple i això suposava doncs, més risc de prematuritat i el que suposa, no? Doncs una immaduresa pulmonar del nounat, una immaduresa neurològica. De forma que cada vegada més hem tendit a anar transferint embrions d'un en un, perquè s'ha vist que al final la tassa acumulativa d'embaràs és la mateixa. Transferim d'un en un o de dos en dos i, en canvi, si transferim de dos en dos, tenim aquest risc afegit d'embaràs múltiple que volem evitar.
Gina Oller, què és la beta espera?
Ui, la beta espera...
és horrible, no? És horrible.
Són uns dies complicats. La beta espera és des de ginecologia ens transfereixen l'embrió, ja sigui a dia 3, a dia 5, en l'estadi de blastocist, fins que sabem si hi ha embaràs o no hi ha embaràs. Durant aquells dies són uns dies d'incertesa, no sabem si serà positiu o negatiu, no hi ha res que puguis fer perquè sigui positiu ni res que puguis fer perquè sigui negatiu, només tenim que esperar, però aquesta espera, no saber si estem embarassats, pesa molt. Emocionalment, la beta espera acostuma a ser un dels moments més complicats a nivell de vivència, que no clínicament. Clínicament no és un moment gaire complicat.
I atenció, perquè les dues diuen els vostres llibres i quan et fan, per exemple, la fecundació in vitro, no cau, l'embrió.
No cau.
Però totes pensem, en el cas que de viure-ho, que en qualsevol moment pot caure, no?
Sí, normalment després de la transferència d'embrions és general la sensació de que si camino caurà, ara no em podria aixecar, no cau, igual que quan fem la vertical no se'ns cauen els pulmons, no se'ns cau l'embrió quan sortim caminant.
I tots els procediments que hem descrit s'acompanyen de medicació i tractaments hormonals i algú es pregunta, i les conseqüències de tot això?
A veure, durant el que és l'estimulació ovàrica, en aquest tractament hormonal, poden haver efectes secundaris. És a dir, jo a la consulta tinc pacients de tot tipus, pacients que passen com si res i pacients que ho noten molt. Diguéssim que els efectes secundaris més freqüents durant la medicació és distensió abdominal, és a dir, que et trobis inflada, no? Perquè el que estàs fent és no generar un únic fol·licle, que és el que acostuma a produir-se durant un cicle natural, sinó que produeixes molts fol·licles. També pot produir mal de cap i, sobretot, canvis d'humor. És a dir, avui estic molt trista i demà estic molt eufòrica i no sé què em passa. Doncs és que són les hormones el que ens passa.
Una muntanya russa emocional, no?
Així és, sí, sí.
La Júlia Bertran és periodista i autora d'Estimada Desconeguda. Sentim la seva història amb la reproducció assistida.
Jo tinc un fill gràcies a la reproducció assistida, concretament gràcies a la donació d'òvuls. Perquè quan vaig trobar el moment adequat, quan vaig decidir que volia ser mare, doncs... I era massa tard, biològicament. Jo tenia 39 anys llargs. Vam estar un any intentant-ho amb la meva parella i, finalment, quan veiem que el mètode tradicional no fructiferava, doncs vam anar a una clínica de fertilitat per veure si hi havia algun problema. I, efectivament, hi havia un problema, i és que la meva reserva ovàrica era molt, molt baixa. I vam provar una fecundació in vitro, que no va funcionar, i llavors ja ens van dir que segurament l'única opció que tenia era la donació d'òvuls. I després de molts dubtes i molts dilemes, doncs vam accedir-hi i, efectivament, doncs, el meu fill va néixer gràcies a una donació d'òvuls.
Dilemes i contradiccions de recórrer a l'ovodonació per la Júlia.
Quan em van dir que necessitaria l'òvul d'una altra dona per gestar una criatura, el primer mal de cap va ser pensar per on hauria de passar aquesta dona perquè jo pogués complir un desig. Quins riscos mèdics haurà d'assumir aquesta noia perquè jo sigui mare? Com són els tractaments? Ho passen malament? Tenen conseqüències a llarg termini? Estan ben informades les noies que se sotmeten a aquests tractaments? Ho fan per diners? O ho fan perquè volen ajudar? O és una combinació de les dues coses? Ho fan per necessitat? I sentia que estava abusant dels meus privilegis. Just vaig pensar, quines són les conseqüències del meu desig maternal en una altra dona que segurament viurà en una situació més precària i serà més jove, segur?
I més aprenentatges de la Júlia, com per exemple el dol genètic.
És un sentiment de pèrdua que pot implicar frustració, tristesa, ràbia, angoixa pel fet de no compartir gens amb el teu fill. aquest dol que està tipificat però que està molt poc narrat i molt poc explicat, jo creia que no m'afectaria, perquè per una banda no crec en el determinisme biològic i crec que ens anem construint com a persones a mesura que anem vivint experiències, i d'altra, perquè tampoc crec en els vincles de sang, en el sentit que crec que els vincles de parentiu s'han de construir, s'han de sustentar, que els vincles són una elecció, són un consens i són un compromís. Tot i així, doncs, sí que hi ha hagut moments en què he sentit una certa distància o por, un cert dubte en relació amb el vincle que podria establir amb el meu fill, no? El llibre ho explico, no? Com a vegades me'l mirava i pensava, fill meu, no ets del tot fill meu, no?
No volia fer, ho sento.
Què passaria si un dia coneguéssim l'estimada desconeguda o budonant i descobríssim que el meu fill i ella són pastats? Em faria de cristall i rebentaria en mil pedaços. Júlia Bertran.
Avui a l'Ofici d'Educar, manual pràctic per conèixer la reproducció assistida. De fet, la Júlia Bertran ens parlava de la ovodonació, no? Segons dades de la Societat Espanyola de Fertilitat, una tècnica a la qual acudeixen un 68% de les dones majors de 40 anys per ser mares. Anem per parts. En què consisteix, doctora?
Doncs en l'ovodonació hi ha una dona d'entre 18 i 35 anys que fa aquesta estimulació hormonal que comentàvem abans, fa els controls ecogràfics i fa la punció folicular per extreure els òvuls. Llavors, aquests òvuls es fecunden amb els espermatozous de la parella de la pacient que rep aquests òvuls, es generen els embrions i un cop tenim aquests embrions generats, doncs es fa la transferència a la pacient que rep aquests òvuls.
De fet, hi ha donació d'òvuls, d'espermatozous i també d'embrions.
Així és, sí, sí. Mira, donació d'òvuls és quan els òvuls de la pacient doncs, no són de prou qualitat o la pacient ja és menopàusica i no produeix òvuls. En la donació d'espermatozous, aquí hi ha un factor masculí, és a dir, la parella, al seu seminograma, doncs, no hi ha espermatozous. També hem d'incloure aquí doncs, parelles de dones que fan servir aquesta donació d'espermatozous o dones que no tenen parella i també els fan servir. I finalment tenim la donació d'embrions. La donació d'embrions són parelles que en el seu dia van fer un cicle de fecundació in vitro, es van generar X embrions, van tenir els seus fills amb aquests embrions i encara els hi sobren embrions. Llavors, aquests embrions es poden donar a altres dones o a altres parelles sempre i quan compleixin una sèrie de criteris, que són que la dona, en el moment de fer la fecundació in vitro, tingués menys de 35 anys, la parella menys de 50 anys, que els seus cariotips, els seus cromosomes estiguin bé i que no, els seus fills no tinguin malalties genètiques.
Gina Oller, la Júlia ens ho apuntava, no? Aquesta resistència a l'ovodonació, no? Perquè no són els propis gens, no? De fet, en un testimoni del llibre Quiero quedarme embarazada, hi ha una mare que diu, tinc por de no estimar-lo, serà un estrany dins meu, el rebutjaré, no? I la Júlia ens apuntava això del dol genètic, no? Què és tot això?
Sí, el dol genètic i l'acceptació de la donació és un procés que sol ser més o menys llarg, que en un inici no t'ho planteges, vas cremant etapes, no? És perquè, ostres, no ha anat bé l'anterior i vas veient sovint que aquesta possibilitat és el que t'acosta més a la maternitat o a la paternitat. És una decisió molt personal, és intransferible i que es pren a poc, però ajuda a moltíssimes mares, parelles, a poder ser pares, poder ser mares, i el dol genètic és veure's en la maternitat o paternitat sense que hi hagin uns gens, perquè la maternitat o paternitat pot tindre moltíssimes facetes.
I com i quan es pot explicar al nostre fill que no porta la nostra genètica, no? I sobretot si és estrictament necessari fer-ho o no?
També tot...
Digues, Gina, t'escoltem. Després la doctora hi afegirà alguna cosa.
Torna a ser també una proposta, una decisió de cada família, però sí que es proposa comentar-ho, dir-ho, que no sigui un secret. De totes maneres, acaba sent una decisió de la parella o de la dona, de l'home o del conjunt del nucli familiar.
En el llibre Quiero quedarme embarazada, de Sara López, hi trobem diversos testimonis de parelles, no? que en alguns casos diuen que se'n surten quan canvien de clínica, no? Clar, en tots aquests processos que hem dit, de fet, anant sumant i sentint testimonis, ens han dit que en processos que no tiren endavant i que s'ha d'anar provant, pot arribar a uns 30.000 euros o més, no? Llavors, crida l'atenció això, no? De famílies que diuen, no, ho vaig provar en aquesta clínica i després vaig anar-ho a una altra, no? Hi ha mala praxis al sector? Jo sé, mira, que la pregunta no és fàcil.
No, però, o sigui, jo crec que no hi ha mala praxis. Pensa que Espanya, sobretot Catalunya, té una llarga experiència en tècniques de reproducció assistida, doncs per la legislació que tenim, no?, actual. Llavors, jo no crec que vagi tant perquè hi hagi mala praxis en el sector, al contrari, o sigui, crec que som força pioners en Europa en aquest tipus de tècniques. Però sí que és veritat que jo m'he trobat pacients que venien d'altres clíniques, però sobretot és per un tema de canvi d'aires. O sigui, et diuen, no, és que vull canviar d'aires, no perquè desconfiï de l'altre professional, sinó perquè necessito començar de nou, no? I el feedback que tinc habitualment és aquest.
Estic totalment d'acord. No hi ha una mala praxis. El que es necessita de vegades als pacients és un canvi per sentir que han canviat alguna cosa, perquè hi ha un cert percentatge que no ho aconseguim i que el fet de canviar de clínica, pues, em dona un canvi de perspectiva, ho intento diferent, però no és una mala praxis en si.
I estaríeu d'acord amb mi que es poden arribar a gastar una família que ha de fer molts intents, es poden arribar a gastar aquestes quantitats que dèiem, 30.000 o fins i tot més?
No és el més usual, però sí, podríem arribar a gastar-nos aquesta quantitat.
Sentim el desgast emocional de la Liona Ivanova, autora del llibre Madre.
Doncs la meva experiència amb la reproducció assistida va ser bastant durilla. Va ser un procés que jo recordo amb molt de sofriment, sobretot perquè jo tenia molt poca reserva ovàrica, tenia endometriosi i, per tant, des del principi se'm va dir que seria molt complicat i que hauria d'acabar fent una ovodonació. I el que vaig fer va ser fer 3 extraccions i d'aquestes 3 extraccions al final vaig aconseguir 2 embrions, el qual només un d'ells estava bé genèticament. És a dir, que va ser tot molt, molt al límit i va ser tan dur físicament el tema hormonació i les operacions, com també a nivell psicològic, no? De saber que no tenia masses possibilitats i que potser no aconseguiria de cap manera ser mare.
Sentim el que per la Liona va ser més dolorós.
Intentar acceptar aquest fet, no?, de que potser no podria ser mare. Me recordo que el primer dia que vaig anar a veure com havia anat la medicació, com havia anat l'hormonació, i el doctor em va dir que havia produït molt pocs fol·licles i va ser llavors quan em va dir que hauríem de tirar per l'ovodonació. Recordo sortir de la consulta, trucar a la meva mare i dir-li, mira, m'ha passat això. I ella, per consolar-me, em va dir, bueno, no passa res si no pots ser mare. I en aquest moment, bueno, em vaig desfer al mig del carrer. Recordo que, a més, encara estàvem en pandèmia i anava amb la mascareta i vaig passar tot el camí fins a casa plorant i, per sort, bueno, amb la mascareta doncs ningú em veia, no? Però realment em va caure el món a sobre. Jo recordo aquesta sensació, no?, de dir, sí que passa, no?, si no puc ser mare.
I quins han estat els aprenentatges de la Liona?
Al fer tantes extraccions, al final vaig aprendre a relativitzar, no? Al principi recordo que patia cada vegada que m'havia de trucar el doctor per dir-me si l'òvul l'havia fecundat, si l'òvul era de qualitat. Doncs recordo que ho passava molt, molt, molt malament i al final, amb la betespera inclús, que potser és l'espera més dolorosa, més és el moment de saber si realment has quedat embarassada, doncs recordo que jo ja ho relativitzava totalment, no? De dir, bueno, mira, jo ho he intentat, si va bé, i si no, doncs mira, no passa res, seguiré sent igual de feliç i la meva vida seguirà sent igual d'interessant.
Quan sigui gran, això mai ho faré.
Ens hem convertit en la primera generació que sap més d'anticoncepció que de fertilitat. Gina Uller.
Avui a l'Ofici Educar, manual pràctic per conèixer la reproducció assistida en temps de suplement a Catalunya Ràdio. Ben cert això que dius, Gina, que ens preparen per tenir por de quedar-nos embarassades i no per saber si ens podrem o no quedar embarassades. Segons la Societat Espanyola de Fertilitat, un 46% dels pacients amb infertilitat presenten símptomes depressius i un de cada tres parelles que intenten quedar-se embarassades ho acaben deixant estar per estrès psicològic. Són processos, dieu, molt durs, que es viuen en soledat, envoltats de tabús i vergonya. En molts casos és un autèntic infern, si atenem els testimonis que hi ha al final del llibre Quiero quedarme embarazada. Per exemple, la Bea i el Luis, 4 anys d'intents fallits, malson, decepció, frustració, destrossats i enfonsats en alguns moments. Tot un horror, tot i que ho van aconseguir finalment. Gina Oller, com es pot acompanyar aquesta muntanya russa emocional, no?
Doncs no és fàcil acompanyar els pacients o acompanyar un familiar o una amiga. S'ha d'escoltar, s'ha d'abraçar. Cada vivència pot ser molt diferent, com ho enfrontem, quins tabús té cada persona, cada nucli. Però sí que és cert que a nivell emocional els tractaments en si de fertilitat poden alterar i molt, generar molt d'estrès i ansietat, tant a l'home com a la dona. Siguin uns procediments mèdics programables, és una bona opció el tenir un psicòleg o alguna persona que ens doni un recolzament emocional. També perquè el resultat és incert i d'alguna manera hem de cobrir el que pugui passar.
Quines són les conseqüències, hem de pensar, no? En la relació de parella, no? De tots aquests procediments de frustració, ara toca, ara no toca, ara estem en la beta espera, ara sembla que sí i després és que no. Perquè, clar, vas llegint el testimoni i és que... Uf, és que...
El risc més gran seria la desconnexió, no? El que, d'alguna manera, el sexe per plaer passa a ser un sexe reproductiu, que després el nostre projecte vital està en funció d'un tractament que és molt car i que m'estressa molt, i què farem el mes que ve, si això és que sí, si què farem si és que no. Llavors, d'alguna manera, el que s'ha de treballar molt a nivell de parella és comunicació, comunicació, comunicació. Ho viurem diferent. Hem d'acceptar que les dues persones, independentment del seu gènere, ho viuran diferent i que, per tant, tenir punts d'encontre, moments de quedada sinceres en les que es digui, mira, jo ho estic visquent així, jo ho estic visquent de l'altra manera, com em puc ajudar, com em pots ajudar.
Seria recomanable fer teràpia de parella? I això es contempla en algunes clíniques, que hi hagi un suport psicològic per la parella?
Seria molt recomanable perquè la parella canviarà. Hem d'assumir que ja simplement pel simple fet de buscar tenir un fill, la parella canviarà, està en un projecte vital diferent. I, des del meu punt de vista, per la part psicològica, sí, seria molt interessant un suport psicològic a totes les clíniques de reproducció.
Què suggeriu per evitar que tota la vida giri com una obsessió, no?, al voltant de la reproducció assistida, no? O sigui, tota aquella terminologia que dèiem abans de si m'ha passat això, si sento allò, si no? Com pot ser, com ho podem fer perquè no ens tornem bojos, no?
No perdre l'identitat, molt sovint, no? Hi ha vegades que deixem de fer allò o aquella cosa o aquella activitat o aquell viatget per si em toquen justament les hormones o la transferència, i llavors hem d'intentar buscar què faria jo amb independència d'estar buscant l'embaràs, perquè no deixo d'existir jo com a persona. Potser fa 35, 36, 37 anys, 40 anys que em conec a mi mateixa i la meva vida està canviant absolutament per això. No hauria de ser així. L'hem d'acotar a l'espai sense perdre la nostra identitat i posant-li il·lusió.
I Gina Oller, quan s'ha de buscar ajuda psicològica?
S'ha de buscar ajuda psicològica sobretot... Jo sempre la posaria... Per començar, per la pròpia complicació que té el moment, però allò de dir, ostres, no estic tenint ajuda psicològica i aquí és una alarma, seria pensaments molt repetitius, en bucle, que em costa sortir-ne, tristesa, sentir-me sola, incomprensió individual o amb la parella.
Des de la vostra experiència, la consulta, bueno, ara ho apuntava, no? Però tenir fills es pot convertir en una mena d'obsessió, no? I en tot cas, en quin moment... Aquesta pregunta és delicada. S'ha de parar i potser s'ha d'acceptar que no es podran tenir fills, no? I s'ha d'optar per l'adopció i l'acolliment, perquè, de fet, la majoria de testimonis que apareixen al llibre Quiero quedarme embarazada són testimonis d'èxit, però suposo que hi ha molts casos en els que al final no es pot.
Bueno, molts casos, per sort no, eh? Però sí que és veritat que és un tema delicat, perquè... Jo sempre a la consulta ho consenso, no?, amb els pacients, perquè... hem de mirar com estan ells, com estan físicament, com estan emocionalment i quines probabilitats d'èxit hi hauria en cas de tornar a repetir el tractament, i s'ha de valorar individualment, perquè això és molt important, no? Personificar, perquè al final cada dona, cada parella té els seus objectius a la vida i s'ha de consensuar amb ells quan s'ha de parar.
Gina, quan s'ha de parar?
Molt bona pregunta. Dependrà molt de cada persona, de quines cartes biològiques té, de quina resistència i resiliència emocional té, de nivell de parella. Per això s'ha de personalitzar sempre, estic totalment d'acord amb la doctora. I des del meu punt de vista també està bé sempre tenir un pla B, no? De dir, jo faria això fins a... Perquè si aquest A passa, sàpiga com ho veia jo. No? Perquè tot això és un procés, és un camí, no és fixa, no és com jo m'havia imaginat, potser. Llavors, projectar-me també està bé.
Avui a l'Ofici d'Educar, manual pràctic per conèixer la reproducció assistida.
Deixa'm que m'equivoqui, només sóc una nena.
Per qui es pugui estar plantejant la reproducció assistida, quin seria el vostre missatge? Sara, comencem per tu.
Mira, jo el que recomanaria és doncs això, no? Totes aquelles parelles que busquen embaràs de forma natural i que porten 12 mesos i no ho han aconseguit, llavors que consultin a l'especialista. Sí que és veritat que aquelles dones de més de 35 anys...
Deixa'm fer-te només una pregunta. Sí? Els homes han d'anar a l'andròleg? Perquè sembla que al final això acaba sent una cosa molt de dones.
No, i... per res. I tant, els homes han d'anar a l'andròleg sempre i quan hi hagi un factor masculí. És a dir, si sempre la primera visita es fa a ginecologia amb l'especialista en reproducció assistida i es demanen aquestes proves bàsiques a la dona, doncs se li demana una analítica general, una ecografia per mirar la reserva ovàrica, una prova per mirar si les trompes de Fallopi són permeables o no, i a l'home se li demana també una analítica general i un seminograma. Amb aquestes proves que recopilem, ja intuïm, veiem una mica cap a on va l'origen d'aquesta esterilitat. I si hi ha una esterilitat d'origen desconegut, derivem a l'home a l'andròleg, que l'andròleg és l'uròleg especialista en reproducció assistida.
Gina, el teu missatge per les que es puguin estar plantejant la reproducció assistida, tenint en compte que segurament hi haurà dones que ens poden escoltar i no saben que un dia potser s'ho hauran de plantejar.
Doncs, si no s'estan plantejant la reproducció assistida per ara, estaria bé tenir un cert control propi de la fertilitat, un registre correcte dels cicles, un coneixement de la reserva ovàrica, inclús també un seminograma de la parella per saber quines cartes tenim, no? Si ara no ens estem plantejant. I si ja ens estem plantejant un procés de reproducció assistida, el que recomanaria és una bona preparació a aquest procés des de diferents esferes, des de la nutrició, esport, emocional... Per què? Perquè després, si tot va bé, estarem gestant i no ens podem esperar a estar embarassades a començar-nos a cuidar.
A quina edat s'hauria de començar a mirar tot això?
Home, la recomanació és, si hi ha més de 35 anys, si hi ha patologia prèvia, doncs uns cicles que siguin molt irregulars o antecedents d'endometriosi, o, per exemple, la parella que hagi tingut un tractament amb quimioteràpia que pot afectar aquesta producció d'espermatozous, llavors ja s'hauria de consultar l'especialista. Si no, doncs donaríem també aquest marge de 12 mesos.
Totalment d'acord. De totes maneres, també, si es planteja la preservació social, la vitrificació dels òvuls, podria ser interessant revisar la reserva ovàrica potser des dels 30.
Revisar la reserva ovàrica als 30, que als 30 t'hi trobes d'aquí no res. Vull dir que als 30 moltes noies que no estan pensant en ser mares ja s'hi troben i no pensarien que això seria una mesura de cara a ser mares algun dia. M'agradaria llegir un cas real, el de la Pepi i el Jesús, extret del llibre Quiero quedarme embarazada. Al setembre del 2019, diuen ells, va néixer per cesària la nostra filla Nerea. Per nosaltres és la nena més vella del món. No tinc paraules per explicar el que vaig sentir quan me la van posar al damunt, al pit. Després de tants anys de pèrdues, dolor i patiment, no havia aconseguit i van plorar van plorar, però de felicitat. Gina Uller i Sara López, quins han estat els moments més emocionants que heu viscut en aquest acompanyament de la reproducció assistida? Acabem amb una, amb alguna cosa que sigui positiva, no?
Home, doncs jo justament, no, aquests casos que, de pacients que surten al meu llibre, la Pepi i el Jesús els tinc al cor des de fa molt de temps, no? Perquè justament són una parella que van patir moltíssim, van fer molts tractaments i just quan anàvem a tirar la tovallola, doncs al final, l'últim intent, es van quedar embarassats. I clar, aquests casos així doncs són els que se't queden, no? Està clar que sempre és emocionant, però aquests casos d'aquests pacients que pateixen tants, tu pateixes amb ells també.
Gira.
Em passa el mateix. Els pacients amb els que lluites, que estàs de costat, que es van adaptant a cada moment, a cada situació, tot i la dificultat que hi ha i ho acaben aconseguint, se't queden gravadíssims. També inclús els que diuen, mira, jo em quedo aquí, sóc feliç, m'ho munto així, també te'n recordes molt d'aquests, però els positius, home, són molt intensos.
Teniu la impressió, com ens deia la Gemma al principi, que totes aquestes persones que han viscut aquesta experiència senten que al final els que ho han aconseguit és un miracle, els seus fills? És a dir, i això, Gina, tu també ho has viscut. Tens aquest sentiment?
Sí, absolutament. Molta gent que ha passat molts anys veu, sent... I inclús això és abrumador. Quan ja neix la criatura, fins i tot poden tenir moments d'ansietat una miqueta més elevats, perquè és com, ostres, quin miracle, no? Quina pressió. I allò, personalment, clar, el fet de tenir els òvuls congelats, a mi em va donar pau i em dona pau. No sé si els acabaré utilitzant, però és una estratègia que... Per mi m'ha resultat útil. S'ha de valorar cada persona si li interessa o no li interessa.
Acabem amb el que demanaríeu o que reivindicaríeu o a l'administració o a la societat en relació a la reproducció assistida. Doctora?
Home, doncs en realitat jo el que reivindicaria és sobretot el tema de la maternitat, no? El fet de tenir més facilitats per ser mares de forma natural i no a unes edats tan avançades, no? Perquè en realitat això és el que ens penalitza, entre cometes, de cara a després haver de fer aquest tipus de tractaments. Llavors jo optaria més per beneficis a nivells professionals, socials, econòmics.
Gina, acabem amb tu.
Jo, a part, em sumo als beneficis de la maternitat més joves, perquè això té beneficis de salut també per tots els membres, però em sumaria també en que la sanitat pública pugui adaptar els tractaments que s'ofereixen a les edats reals en les que busquem l'embaràs, perquè sovint la Seguretat Social, quan els estem buscant, ja estem sortint de les llistes perquè no ens cobririen.
Per tant, dues peticions ben clares, més suport en tot aquest procés, perquè no tothom ho té fàcil. Per tant, avui ho hem volgut explicar per conèixer-ho, per empatitzar amb qui s'hi troba i, sobretot, per prevenir qui pugui viure-ho i ara mateix doncs, no en tingui ni idea que s'hi trobarà. Gràcies, Sara López, gràcies, Gina Uller, gràcies també que hem sentit a la Júlia Beltrán i a la Marta Puig, i una forta abraçada.
Moltes gràcies per la convidada.
Gràcies a vosaltres.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar. Amb Jaume Centelles.
I el llibre per somiar d'avui és l'Orquestra de l'Esperança, de Carmen Oliver i Luis Uribe. Benvingut, Jaume Centelles.
Hola, què tal? És un llibre que ha publicat l'editorial Joventut no fa gaire i m'agradaria començar que escoltessis 10 segons d'una melodia, a veure si la coneixes.
Home, això és Mozart.
Correcte, però està tocat per nens o per joves. Està tocat per nens o joves, en aquest cas, d'entre 11 i 25 anys, que han format una orquestra que es diu l'Orquestra de l'Esperança. o l'Orquestra dels Instruments Reciclats. És un llibre de coneixements, tot i que té format d'àlbum, que m'agrada molt perquè té molt a veure amb l'objectiu de desenvolupament sostenible, el primer, que parla de la pobresa, i està situat en un lloc que es diu, Cateura, que és un poble, una població molt propera a Asunción, a Paraguai. D'allà, de cada dia, surten de la capital milers de camions, o centenars, o desenes de camions, que carregats amb la brossa. Igual que fem aquí, que anem al Garraf, igual. I allà, en aquell lloc, viuen famílies que viuen d'això. O sigui, de recollir o d'espigular, a veure què troben entre la brossa. És una cosa tremenda. Llavors, un dia arriba un senyor, va arribar aquest senyor, aquest Xavio, Fabio Chávez, que estudiava la cosa mediambiental, i ell de sempre havia estat músic. I quan va veure tot aquell panorama, va agafar la canalla i els va dir, va, us ensenyaré a tocar. I ell va portar les seves dues guitarres, els seus dos violins i una flauta, però clar, hi havia molts nens. I va pensar, ostres, com ho farem perquè tots els nens puguin aprendre música? I aleshores va parlar amb un d'aquests veïns, que era fuster, i li va dir, tu podries construir algun instrument musical? I diu, home, si em dones la idea... I li va deixar un violí i diu, vull una cosa com aquesta. I el fuster, Colà, va construir el primer instrument reciclat amb llaunes i que sonava com un violí. L'únic que van haver de comprar va ser l'arquet i les cordes. Fantàstic. I a partir d'aquí, amb tot el que trobaven, construïen doncs, això, xelos, construïen flautes, saxofons, tot. I mica en mica, tots els nens tenien el seu instrument i van començar a tocar. De manera que allà tocaven des de Sinatra a Mozart, que has sentit abans, o el que vulguis, no? Els hi va ensenyar a tocar de tot. I aquesta orquestra dels instruments reciclats va voltant per tot el món fent concerts, tot el que arrepleguen, doncs, clar, per ajudar el seu poble. Fantàstic. Han tocat fins i tot a Madrid, van venir a tocar fa el 2018, crec que va ser, per Nova York, per tot arreu. Un llibre preciós perquè és un llibre de coneixements per entendre que la pobresa amb ajuda, potser, com en aquest cas, te'n pot sortir. A mi m'ha agradat molt, les il·lustracions ajuden a entendre la història i crec que per nens a partir de 7-8 anys pot ser un tema curiós o interessant d'entrar en ella. L'escola, per descomptat, ens obre molts camps, no només a través de la música, sinó a través del coneixement del món i de la pobresa, que malauradament és un mal que tenim arreu, almenys aquí a la metròpolis.
I a propòsit d'aquest llibre, és que us fem una pregunta del concurs de llibres per somiar. Quin va ser el primer instrument de l'Orquestra d'Instruments Reciclats de Cateura? Respostes a l'oficideducar@ccma.cat i teniu temps fins diumenge. I ja tenim el guanyador del darrer llibre, diumenge, que és el Marc González i família. L'enhorabona.
Enhorabona per ells, sí.
Jaume Centelles, quin va ser l'instrument de l'Orquestra d'Instruments Reciclats de Cateura? Aquesta és la pregunta que fem avui. Cateura. Jaume, petonassos reciclats.
I la música que no falti.
Això, vinga, som. Gràcies, petons, adéu.
Per què no fem volar un estel?
I la setmana vinent els xiula, us deixem amb els pets, balsets, sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia per salvar el món, i sobretot sentit de l'humor i sentit comú per educar les criatures, petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez, l'Albert Castellví i la Rosa Silluer. Fins la setmana vinent.
Nin rondinaire, petit dictador, sempre trencant me la son. Ratolinet, rinxolat, prometre no fer-te cançons per no semblar que rinco, però no comptava la teva cara. Nen consentit, embafat de petons, sempre emprenyant-me quan vol de baldufa, sucretes, punxos, m'has transformat en badoc. Em vaig prometre no caure en el joc de fer de pare ofenós, però quanta raó. pensat-te.